Benvinguts a 3 punts en joc, on cap pilota es dona per perduda. A l'habitual alineació d'avui, el Gerard Moreno, un culer molt culer.
Molt bona nit a tots els culers de Piera.
A l'altra banda, l'extrema esquerra, Pere Esteve.
Molt bona nit a tots els pericos de Piera.
I com sempre, de davanter killer, Tom Bonet.
I ja comencem parlant sobre l'esport local, començarem a parlar sobre el 2-0 del Puig-reig al Piera, un partit molt difícil amb un dels clars candidats a ser l'equip que ascengui. El Piera va guanyar l'any passat contra el Puig-reig a casa, però fora va perdre 5-0, aquest any ha perdut 2-0 i amb un resultat molt més ajustat. Aquest diumenge habitual, com sempre a les 12, juga el Piera contra el Sant Vicenç, un partit molt important per la zona mitjana a taula, que el Piera es pot emportar amb bastanta facilitat si acaba fent un bon partit. Comencem ara a parlar sobre l'actualitat blaugrana. Començarem a parlar sobre el 2-1 de la Reial Societat. Un partit que va començar perdent el Barça, un gol d'un jugador, Odriozola, que no havia jugat, portava gairebé un any sense jugar, i va marcar un gol bastant fàcil. Va reconèixer després a una entrevista per Movistar Futbol que havia sigut molt dura la seva trajectòria fins a arribar a aquell dia, però que el Barça va aconseguir remuntar. Un molt bon partit del Barça, un molt bon partit, per exemple, de Pedri i sobretot de Rashford, que em va agradar molt, perquè es comença a associar amb tothom, comença a jugar molt, i és el que necessitem, i no fa gol perquè al final l'Àlex Ramiro fa dues parades prou bones. Tenim un gol de Lewandowski a la segona part per acabar fent el 2-1, amb un minut de Lamine Yamal sobre la gespa, i que ja genera un gol amb què passa per les seves botes, amb un 2-1. Gerard Moreno, com vas veure aquest partit?
La veritat, el partit em va agradar molt. Em sembla que el Barça va poder jugar prou bé, fins i tot sense tenir el seu títol principal, com és Lamine Yamal. I doncs crec que això demostra molt com aquest club pot competir, no com altres clubs de segona categoria com l'Espanyol, que només tenen 11 jugadors bons i la resta són tots una mica matats. Però em sembla que el Barça té moltes opcions i que es pot aconseguir guanyar partits com aquest contra el Reial sense necessitat de tenir els seus jugadors titulars.
Sí, bueno, Gerard, jo opino que, a veure, no va ser tampoc partit espectacular del Barça, ja que tampoc no va ser gran cosa, des del meu punt de vista, potser m'equivoco. I encara així la Real Societat va poder guanyar, va tenir la seva maquilla, si no m'equivoco, a Taque Cubo, que la fot al larguero.
Al travesser.
Al travesser, perdona'm pel meu català. O sigui que no va ser un partit tampoc que diguis el Barça va jugar espectacular, des del meu punt de vista. Podria estar molt més complicat.
Sí, el Barça també va tenir una d'aquestes ocasions. La següent jugada del travesser de Taque Cubo és un gol que estava claríssim que havia de fer Lewandowski, perquè és Lewandowski al final, però li dona al travesser una transició molt ràpida i que, com sempre, la inicia Pedri. Aquest partit no ens va deixar molt el que parlar, però el que sí que ens deixa de parlar és el Barça-PSG. Un 1-2 a Montjuïc, i el PSG torna a guanyar contra el Barça a Montjuïc. A un partit que a la primera part va ser boníssim amb el Barça. Crec que la primera part és digna de campió de Champions, però la segona part els jugadors no... El PSG pressiona moltíssim, juga moltíssim a dalt. Vitinha, la primera part és horrorosa, la segona part és 10, perquè el que fa Vitinha no ho fa ningú en aquell equip, i al final acaba guanyant el PSG sense Dembélé, sense Kvaratskhelia i sense Doué. El Barça sí que és veritat que no tenia el seu jugador, que un parell de jugadors bons com Joan García, que no crec que hagués influït gaire, i el senyor Rafinha, que en atac es nota moltíssim, i el que fa un Rashford és molt bo, ho va fer molt bé, però el que fa Rashford, doncs, poder, o sigui, Rafinha poder ho fa molt millor.
Bueno, sí, la veritat, jo crec que no és una victòria tampoc que diguis supermerescuda al PSG. El Barça, admeto que la primera part no va ser dolenta, no va ser dolenta, tampoc del PSG. Els dos van jugar força ben bé, va ser un partit, jo crec que en general, que tampoc no una... La derrota, mira, potser més pel PSG la victòria, però un empat també podria ser, però ara, gràcies a Déu, no va ser, i va poder marcar el PSG a l'últim minut, que això us va fer molt mal.
Un gol en fora de joc.
Una altra cosa, que és, per mi no tens raó, perquè jo ho vaig veure des de la tele, i et dono tota la raó, que sembla fora de joc, però després hi ha una imatge, que és la que suposadament ho van mirar des del bar, que no és fora de joc, i es veu clar.
Però el problema va ser...
I també depèn de l'angle on ho vegis.
El problema ve de que la imatge que es mostra al bar i que dona, la pilota ha sortit ja del peu. És
agafa
a dir,
un frame que no...
Exacte, el frame clar. Correcte seria el frame anterior,
clar,
en el qual ja succeeix el toc de la pilota.
En sèrio?
Sí, de debò. I aleshores...
Sí, aquest
toc és el que... El que realment és la sortida de la pilota del peu del jugador, que crec que és Achraf Hakimi, si no recordo malament, i si s'agafa aquest frame, el jugador del Paris Saint-Germain està en fora de joc just, però no en fora de joc al final. I a veure, el personal al Barça em sembla que es va mereixer més. Entenc que hagi perdut el partit al final. és futbol i el cap equip és infal·lible. Sempre es pot perdre un partit, i doncs crec que, a més contra el millor equip del món actualment, que és el campió de la Champions, sota la meva opinió, crec que és més que lògic poder perdre un partit al final. Recordem que la temporada passada Champions, a la Lliga, vam quedar segons, havent perdut un partit, i contra, crec jo, un rival molt més inferior com és el Mónaco. Per tant, no m'alarmaria, i quan estiguin tots els titulars jo crec que poden sortir millors coses.
Jo crec que el Barça... Jo estic molt tranquil en aquesta situació, ja que el Barça crec que no... Té una temporada per davant. Estic molt tranquil, ja que el PSG l'any passat va tenir problemes a la fase de grups que al final no van resultar... res perquè van guanyar, però et dic jo que no estic ni molt menys preocupat, i això sí, el que vull dir és que em va semblar un molt bon partit a la primera part, un molt bon partit d'Eric García, que fa una masterclass en defensa estant en llocs que no hauria d'estar, i tot i així ho està, una masterclass de Gerard Martín, i al final
crec que el Barça va mereixer més. O sigui, definitivament, la primera part és molt superior al Paris Saint-Germain, i crec que el Barça es va mereixer més.
Bueno, a veure, una cosa que us vull comentar. Això que has dit, Gerard, que el frame s'agafa de quan el jugador ja no té la pilota, no sé, no estic molt d'acord amb tu. Per mi, personalment, no és fora joc i punto. Perquè, no sé, ja us estàs dient que els del VAR no tenen ni idea, no? O sigui, que s'han equivocat i que tu tens raó, llavors, com va això? Gerard? No, Gerard, no. Ara no t'amaguis, sé que tinc raó.
Jo no he dit això.
No, què has dit?
Jo no he dit que no tinguin raó, dic que simplement van escollir el frame incorrecte.
Bueno, però llavors... Estàs dient que s'han equivocat, uns professionals.
Jo estic dient...
Sí, els professionals s'equivoquen. S'equivoquen.
Sí. És que només per agafar un frame que no sigui d'aquell moment, o sigui, quan...
Sí, és un error.
No sé, no discutiré amb tu, però...
Els polítics s'equivoquen, els futbolistes s'equivoquen, o sigui, al final, per molt que siguis professional, som humans, i els humans ens equivoquem, oi, Pere?
Bueno.
O tu ets perfecte.
Jo soc perfecte.
No ets perfecte perquè ets de l'Espanyol.
No, a veure, m'estàs dient tu que és del Barça i ets... I votes a... Bueno, aquí no s'ha de ficar política enmig.
No, crec que estem en un programa apolític i això no s'ha de posar enmig. I és això, que el Barça juga molt bé la primera part, la segona part ho fa també bastant bé. Però, bueno, el PSG és superior en tots els àmbits. El següent partit és el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, partit que el Barça pot acabar resolvent amb facilitat si se centra.
Sí, el Sevilla és un gran rival, però és cert que no està passant pel seu millor moment, ja ho portem diversos, diversos mesos dient, i em sembla que ens haurem de centrar molt en la defensa, perquè al final és un equip que compta amb molt de gol, i ho està demostrant.
Molt de gol?
Molt de gol, sí. Malgrat que els hi falti...
Quants gols porten?
Dodi Lukebakio. Bastants.
Quants?
Quants? Xifres.
Més que el Girona.
No. Jo vull xifres. Aquí estan parlant de xifres, de números.
Té més gols que, per exemple, el Leganés?
No. Jo vull xifres.
Aviam, Pere.
És un equip amb molta potència ofensiva.
Molta potència ofensiva, qui ten ofensivament, que sigui...
Defensivament té problemes, però és molt bo ofensivament.
Que li pugui fer mal al Barça, qui té bo?
Rubén Vargas. Alexis Sánchez.
Alexis Sánchez, amb 47 anys, que tu vaig dir l'altre...
No té 47.
43?
No, no té aquesta edat.
Tu vaig dir l'altre dia, em vas dir que Alexis Sánchez aquest és més dolent, no farà res, no sé què...
És molt gran, ja porta un gol, crec, o dos. No ho està fent pas malament.
Però tu m'ho vas dir, això.
Rubén Vargas té un gran nivell...
Rubén Vargas té un gran nivell.
Gerard.
Té un gran nivell.
Gerard.
Digues.
Porta 11 gols.
Vale, està bé.
11 gols.
Ho dic perquè ho sàpigues.
Està bé.
No, per la xifra, això que dèiem...
Està bé. Quants partits jugats portem, Pere?
Pues bona pregunta, company.
Portem molt
pocs
partits.
Digue'm la resposta.
Però
no
en atac...
No portem
atac,
més de 10 partits.
En atac...
És a dir, que a nivell lliga és doncs, equip que doncs, genera moltes ocasions i que és molt perillós.
Et puc comprar que en atac és bo Isaac Romero?
Jo només et dic que...
Isaac Romero és molt bo.
Jo...
I també ho és Rubén Vargas, Alexis Rubén... Sánchez, perdó. Alfon té un gran nivell, la veritat.
T'estic corregint,
Alfon
però...
Té un gran nivell.
Rubén Vargas és...
És mitja punta.
Mitja punta.
Quantes no, assistències no, porta? Que el tinga el Fantasia.
No és davante.
Però té... Té
però també
una
està,
bona quantitat de gols i a més
està
també Ejuque, bona resistència.
Ejuque
és molt top. És molt top, Ejuque, la veritat. O sigui... Si volgués, podria jugar a un equip Premier. I doncs jo realment crec que Alexis Sánchez té prou nivell com per jugar no només a la Lliga, sinó a més, crec que té el nivell suficient com per ficar bastants gols. Ja ho ha demostrat, ha estat un jugador
sí, però la pregunta és, li farà mal al Barça un jugador que no té,
no,
no
sabem,
corre?
No ho sabem.
Un jugador que no corre? Un jugador que... El del fora de joc poder ho té una mica rovellat.
No ho sabem. Bueno, si no corre, el fora de joc.
Per això es queda dins l'àrea.
No sé, Gerard pensa que ve del Udinese.
No saps ni dir el nom.
Udinese. Pensa que ve del Udinese.
A on juga l'Udinese, a veure, senyor Il·luminat Esteve?
Digues?
Juga a la Sèrie A, no l'Udinese?
El Udinese.
Sí.
La Sèrie A és una lliga important d'Europa?
És de les 5 grans lligues.
Jo crec ostres, que doncs aleshores crec que ha passat de... Un equip.
Aviam.
Un equip de mitja taula de les 5 grans lligues a un altre equip mitja taula de les 5 grans lligues, no? O m'ho sembla a mi.
Sí, però si poses...
Sí, però no pots comparar l'Italia amb l'Espanyola.
Si poses a l'Udinese...
No, no estic comparant l'Udinese amb l'Espanyol. Està clar que l'Udinese és molt superior. Estic comparant-lo amb el Sevilla.
Ah, que l'Udinese és molt superior que el Sevilla.
No.
No, que l'Espanyol, perdona.
Per què?
Que tenim problemes de comprensió.
Per què?
Perquè ha jugat jugadors molt mítics.
Quants títols tenen? Vale, digue'm jugadors mítics.
Di Natale.
Alexis Sánchez.
Això són jugadors increïbles?
Di Natale, sí.
Alexis Sánchez també.
Uau.
Quin jugador mític em diràs de l'Espanyol? Di Stéfano.
Di Stéfano va jugar.
Va jugar quan ja estava menjant-se hamburgueses de dos en dos, no? Di Stéfano.
Va jugar, no?
Amb 40 o amb 50, quants van ser?
Però va jugar, no? Va jugar sí o no?
Sí, però va ser important a l'Espanyol? No. Va ser important a l'Espanyol?
No ho sé, tu tampoc.
Aleshores?
Tu, ni un dels dos ho sabem.
És un jugador que ha marcat una època a l'Espanyol?
Ara Alexis Sánchez tampoc no
l'ha... Di Natale sí que ho ha marcat.
I Alexis Sánchez no.
No, jo l'Alexis Sánchez no te l'ha dit.
No, i el Di Natale que ha marcat 4 gols?
El Di Natale ha estat un gran davanter italià.
No, no, sí, sí, molt bé, però l'Udinese va ser un davanter italià superimportant.
Sí, va estar tota la carrera, a més a més.
A l'Udinese?
Sí.
M'ho pots confirmar?
Vale.
De mentre que el Gerard confirma això, dic que per mi el Sevilla és un Real prou fàcil i que el Barça perfectament pot guanyar aquest partit. M'atreveria a dir per més de 3 gols de diferència. Per a tu, què penses d'aquesta...
Jo crec que estarà apretat.
D'aquesta porra que he dit.
Jo crec que, a veure, el Barça...
És el màxim golejador
de l'Udinese. No, no, gràcies, Gerard, estava parlant jo. Jo crec que, a veure, seria un partit fàcil, sobretot pel Barça, el més probable, no? Però, a veure, també m'agradaria comentar-ho de sempre, que el Sánchez-Pizjuán és un camp complicat, que el més probable és que guanyi el Barça, però sempre hi ha sorpreses, no és com el camp del Getafe.
En els últims anys crec que, per altres equips, jo sempre ho he pensat, que el Sevilla té un estadi que a casa és molt potent, però sempre t'he de dir que en els últims anys crec que ho estan fent, que aquest mite, que, bueno, que no és un mite, aquesta cosa que sempre ens ha quedat aquí, que el Sánchez-Pizjuán és un estadi difícil, s'està perdent, bàsicament perquè va guanyar l'Elche fa 2 jornades, i això fa que perdi bastant prestigi aquest estadi del Sánchez-Pizjuán, i crec que el Barça possiblement acabi guanyant amb 2 gols de diferències o 3, com he dit abans, i amb una exhibició de la mínima mal.
Tornant a Antonio Di Natale, es va retirar ja, actualment té 47 anys, va en 616 partits, va anotar 258 gols, xifres molt respectables per ser un davanter.
Molt respectables.
Són molt respectables, jo crec que són més respectables que molts davanters de l'Espanyol.
Sí, a veure, confirmo.
Confirma-m'ho tu, no? Que no, tu ets aficionat de l'Espanyol?
No, jo no he dit que Di Natale tingui més estadístiques de l'Espanyol perquè jo no sé les estadístiques.
Té bones estadístiques.
No, vale, doncs ara agafa les estadístiques que has dit millors davanters de l'Espanyol.
Per exemple, té millors estadístiques que Pere Milla.
Però és que, no, estàs agafant dels millors jugadors del... Perdona que et digui.
El millor.
De l'Udinese, millor jugador...
I ha guanyat, perdona que et digui... Sí. 2 botes d'or d'italianes, sí. És a dir, que va ser 2 temporades el màxim golejador d'Itàlia, sí. No el 1232, sinó l'any 2009-2010 i l'any 2010-2011.
Quin any? 2009? Toca'm un 9,
I va guanyar el futbolista de la Sèrie A, també. O sigui, el millor futbolista de la Sèrie A.
Molt bé.
Molt bé. Algun davanter espanyol en els últims 20 anys ha aconseguit alguna distinció?
I per què ser els últims 20 anys?
Perquè aquests fa... 15 anys que ho ha fet.
Clar, i tu has d'agafar...
Agafem els últims 40 anys.
Mira-ho.
Però tu ets el final de l'Espanyol, no?
Sí, però mira-ho, jo no m'ho sé tot.
Ni jo.
No, però tu has dit que...
Ja... No, jo t'ho he preguntat. Si
no, aconseguit,
si ha aconseguit algun
jugador espanyol... No, que et digui.
Si el màxim golejador de la Lliga Espanyola...
No,
els últims
tu has dit
40
que
anys...
Di Natale té millors estadístiques que algun jugador espanyol.
Sí,
i
que algun.
Demostra-m'ho. No, i no agafis
Pere... Alguns jugadors de l'Espanyol.
No, i no agafis
Milla,
el millor jugador
el Dolan...
de l'Udinese. Si no em comparis el millor jugador de l'Udinense amb el Pere Milla que porta, que quants anys porta?
No sé.
3.
Pues ja està.
M'has dit, he dit alguns jugadors de l'Espanyol.
Vale, és com si jo t'agafo ara el delanter de l'Udinense i te'l comparo amb l'Aïnya Mal.
Té més números?
Fa poc era d'Eulofeu. Ara amb la secció perica començarem a parlar sobre el 0-0 al Camp del Girona, un empat,
un resultat lamentable per la
un resultat lamentable segons per les afirmacions que va dir la setmana passada el Pere, dient que el Girona era un equip que havia de baixar era el pitjor equip de la Lliga i empata contra el Euroespanyol, que el denomineu.
Jo mai he dominat Euroespanyol perquè sé que és impossible que entrem a UEFA. A part, no ens convé gens, això per començar. Després, el Girona, no... T'ho torna a dir, t'ho diré la pagada que vulguis. És un equip de segona a segona B. No és de primera.
Segona a segona B.
Sí.
Què és segona B?
Segona B, tercera.
Primera ref.
Per què no dius primera ref o tercera?
Perquè s'ha passat tota la vida ja.
Però dic, per què en comptes de dir segona B no dius tercera? Doncs
pues perquè vull.
I ara començarem a parlar sobre l'actualitat perica, començarem a parlar sobre el lamentable 0-0 de l'Espanyol a Montilivi, un resultat que, segons les declaracions de l'altre dia del Pere, dient que l'Espanyol era molt més superior al Girona i que era un equip que havia de baixar i que és un equip de segona B, l'Espanyol només aconsegueix rascar un punt fora de casa al Panos, segons el Pere, Panos, Estadi a Montilivi.
Sí, la veritat és que no... T'ho torno a dir. L'estadi és dels més penosos que he vist en la meva vida, la veritat.
L'has vist?
Digues?
L'has vist?
Per la tele, sí, m'hauria encantat anar-hi, però com és un equip tan lamentable que de tota la capacitat que tenen només volen vendre, si no m'equivoco, 300-500 entrades, només per fotre. Això ja em sembla un equip lamentable, cosa que l'Espanyol no fa. Això per començar. I després que és un camp de merda, no t'ho negaré. O sigui, és que em diguis que és un camp bo. Jo he estat a camps de segona i hi ha camps de segona que en seran molt millors que els del Girona. I del resultat, l'Espanyol per mi hauria d'haver guanyat. Va tenir bones possibilitats. Va tenir possibilitats de sobres per guanyar. Del Girona també, no t'ho negaré. Va ser un partit disputat. I, bueno, bàsicament això.
Tu, Pere, com a aficionat de l'Espanyol, què tan lamentable de l'1 al 10 denominaries el partit? El resultat va jo.
No, és que ja t'ho dic, que els dos equips van tenir ocasions, però també Gazzaniga va fer parades que en tota la temporada...
No, Gazzaniga no, que està lesionat. Livakovic.
No, va ser Gazzaniga.
Livakovic.
Però, bueno, tu, el resultat sembla lamentable, no?
No del tot, perquè a veure...
Et sembla decepcionant almenys.
O sigui, ens mereixien guanyar.
Et sembla decepcionant, aleshores.
Ens mereixien guanyar. Sí, va jugar el Gazzaniga, tot. Vale, doncs...
Perdó, Pere, que fa dues jornades estava lesionat.
Tranquil.
De l'1 al 10, que tan decepcionat et sembla?
Decepcionant?
Sí.
Un 6.
Un 6?
Sí.
O sigui, això és bastant decepcionant.
No, un 5 seria... Me la bufa?
No. Del 0 al 10.
Del 0 al 10, un 4.
Aleshores, et toca una mica de pera.
Sí, clar. Em toca molt més la pera el del València perquè vam tenir com 20 ocasions i no vam poder marcar. I ells van tenir dos i dos que van marcar.
Aviam si no et toca la pera que el següent partit de l'Espanyol contra el Betis aquest diumenge o dissabte, si no recordo malament.
Diumenge a les 6 i mitja al camp de l'Espanyol.
Un horari, un altre cop, un horari...
De merda.
De merda. Igual que el partit del Barça que és a les... Un quart de cinc. O sigui,
és lamentable.
És això, és antifutbol, perquè et fot l'hora de dinar i et fot després. Si et fot l'hora de dinar i després no tens gana perquè si menges no sopes. És un horari que no està pensat per
tot,
la gent
tot
que
tot
va...
Tot això al final perquè ho vegin quatre taiwanesos que el tenen gratis.
I això no està pensat per la gent que va a veure el futbol presencial. No, per això ja ho havíem comentat algun altre dia.
No, sí, amb això estic totalment d'acord amb tu, que em sembla lamentable els horaris i cada vegada més. Per mi els hauríem de posar divendres a les 9, dissabte a les 9.
Jo faria tot mitja jornada dissabte a les 9 i l'altre els partits que faltin diumenge a les 9.
Sí, ja estic d'acord amb tu. O sigui, ficar un diumenge a les 9, que això s'ha vist, em sembla lamentable. Un dilluns a les 9 em sembla lamentable. Entre setmana no hauríem de posar, el divendres i dissabte.
Entre setmana sempre hi ha hagut la Champions, que
això
tu,
sí.
T'ho entenc.
Clar, però jo què sé, la Lliga, dissabtes i divendres. I com?
Divendres no, divendres és mal horari.
Divendres,
jo prefereixo el diumenge,
dissabtes i
diumenges i dissabtes, perquè
sí.
És horari de festa per gairebé tothom i crec que...
Però a veure, també no, un divendres a les 9 i mitja, jo el veig bé.
Sí, però... Dia que tornes de feina estàs poder cansat, el divendres al final vols fer coses sempre i crec que no és un horari lo suficientment bo com per... Poden jugar a la segona divisió o la segona B, com dius tu, primera ref, poden jugar un divendres. Poden jugar un divendres. Ara, a una lliga de primera divisió, doncs crec que no pots jugar a un divendres a les 9 i això és inacceptable.
Estic totalment d'acord amb vosaltres i crec que... Els equips de primera divisió haurien de almenys jugar en un horari ja no només perquè és més còmode i tant per jugadors com per aficionats, sinó perquè al final generes més ingressos perquè estàs jugant quan la gent et vol veure i al final es paguen més les subscripcions, es pagaran més les entrades, i crec que és una molt mala idea posar un partit a la una del migdia, que és que a ningú li agrada, i tothom qui se'l veu és perquè és aficionat del club, però és que mai aconseguiràs augmentar això si els partits són en horaris impossibles.
I per a una porra per diumenge?
Jo crec que l'Espanyol, sent sincer, no té moltes probabilitats, però encara així es podria guanyar.
Jo dic un 2-1 pel Betis, gol d'Antoni a l'últim minut, em sembla que t'és familiar.
Sí, a veure, que d'això sí que te'n recordes.
A mi m'agradaria un... El que m'agradaria seria un 3-1.
Cosa que no passarà.
Victòria més o menys còmoda del Betis, és a dir, va guanyant 2-1 i en els últims minuts l'Espanyol té un atac, el falla, emparador de Pau López, i a la contra, doncs, gol del Betis per salvar el resultat. Però el que crec que pot passar és un 2-2.
Jo crec que...
O un 1-1, que és un resultat que se li ha repetit molt al Betis.
Jo crec que l'Espanyol té la capacitat de guanyar, ja que el Betis vindrà cansat. I, bueno, jo tinc moltes ganes, és un bon partit, i jo espero guanyar, bàsicament.
Passem amb l'actualitat de la Lliga, Gerard. Si us plau, actualitza'ns després de la setmana passada.
Doncs hi ha hagut un gran moviment a la Lliga. El Barça, amb aquesta victòria, aconsegueix la primera posició amb només un punt de diferència sobre el Real Madrid, seguit del Villarreal, i un impressionant Elche, que s'ha posicionat a quart amb 13 punts, molt millor que l'Espanyol, i sobretot havent baixat de segona.
Tampoc no mutis molt, a mi a l'escala espanyola li trobo un punt o dos, si no m'equivoco. Si
li trobo un punt, però em sembla que l'Elche part d'una base molt més petita, i és que és un equip de segona divisió, mentre que l'Espanyol...
Segons... Que juga amb Héctor Ford al lateral dret.
I Iñaki Peña de porteria. Em sembla que, segons tu, l'Espanyol, com és un equip de mitja taula de primera, em sembla que un equip de segona divisió està molt bé, sobretot. També està per damunt del Betis, de l'Atlético Madrid, que va 5è, el Betis 6è, aquest Espanyol que perd a Europa amb una 7ª posició amb aquest empat, seguit de la Bordaleta amb 11 punts, i en la 9ª posició el Sevilla, que escala una mica. L'Atlètic Club, el projectàs dels de Bilbao, doncs no està funcionant i porten unes 4 derrotes, no, crec 4 punxades consecutives.
No han puntuat a tot el setembre.
Bastant trist, la veritat, amb 10 punts està en la desena posició, seguit de l'Alavés, que està 11è, empatat a punts amb el València, 8, per ser més exactes. Seguit d'això, l'Osasuna amb 7 punts, 13a posició. L'Oviedo, que de moment s'estaria salvant de tornar a baixar segon, amb 6 punts estaria en la 14a posició, seguit d'un tou de gent que està molt apretada amb 5 punts, que serien Levante en posició número 15, Rayo Vallecano posició número 16, Celta de Vigo posició número 17, Real Societat, que està sorprenent en posicions de descens quan fa poc estava lluitant per entrar a Europa, el Mallorca posició número 19, i jo crec el millor equip de la Lliga amb 3 punts, el Girona, que està de colista, i crec que és el millor equip de la Lliga si comencessin per sota.
No hem parlat d'un tema molt, 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 molt important, que és el 5-2 de l'Atlètic de Madrid al senyor Real Madrid. Un resultat que és glòria pel Barça. I és
lamentable pels de la capital blanca.
I és lamentable per la gent de l'Atlètic del Madrid perdre 5-2 amb un equip que segons ells està en els seus pitjors moments i que és veritat no estava bé. Doncs crec que és un molt bon resultat per part de l'Atlètic de Madrid, i amb aquest partit traiem l'MVP de la jornada, que és Julián Álvarez. Es fa un partidàs,
sí,
fa dos gols, si no recordo,
dos gols,
que un de falta, que és un xicharraco,
i un gran xut de falta directa, però em sembla que el Real Madrid no es pot permetre perdre, o sigui, ja no és el fet de perdre el partit, que se suposa que venia en un nivell molt superior i que l'hauria d'haver aconseguit guanyar. No em sembla això, em sembla bastant trist, que és que perdis per 5 gols contra l'Atlético, que no li ha pogut guanyar al Mallorca, que està en posicions de descens.
Pere,
sí,
que
a, mi, no... a mi no m'entra al cap, la veritat, ho està fent molt malament aquest partit, per ser exactes. Això sí, hi ha hagut bastanta polèmica perquè la falta de Julián Álvarez, Lenormand envaeix la barrera i per tant hauria de ser anul·lada. El penalti, doncs, és una mica qüestionable, encara que jo crec, segons el meu punt de vista, està ben pitat. Hi ha una exposició perdonada. Vaja, és un partit una mica polèmic, però encara així, encara amb la polèmica, o sigui, per un cop que els juguen en contra els àrbitres amb el Real Madrid...
Com plonen els blancs.
Sí, la veritat és que sí, doncs sembla que no pots assumir un 5-2.
I tu, Pere, què en penses d'aquest partit?
Opino que l'Atlètic de Madrid no és res sense Julián Álvarez. En una frase opino això.
Tota la raó, i aquí traiem el nostre MVP de la jornada, per mi és Julián Álvarez.
També.
Fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Gerard.
Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies, Pere.
Moltes gràcies i molt bonita les pel·lícules de Piera.
I ens veiem la setmana que ve amb més a 3 punts en joc a partir de les 10 a Ràdio Piera. El teu so.